Bon dia. L'increment de preus de les primeres matèries no afectarà el projecte de la piscina municipal coberta d'Olot.
L'informatiu del migdia.
De moment no, i la nostra intenció és sortir amb el preu de licitació que ja vam marcar amb l'estudi previ que havíem fet amb Colomer Rifà.
És el regidor de Serveis Urbans i Esports, Aniol Sallabona. En aquests moments s'ha d'escollir qui farà el projecte. Hi ha dues empreses interessades que ja han superat la primera fase. El pressupost es manté en els 4.800.000 euros previstos inicialment. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres, dia 11 de novembre de 2022, i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Seguint amb la piscina municipal, Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot critica l'equip de govern per la gestió que ha fet per executar la piscina municipal coberta. En una roda de premsa, el portaveu del partit, Josep Quintana, reclama que en el projecte contempli aspectes com l'energia o la mobilitat. El portaveu d'Esquerra Republicana a Olot és Josep Quintana.
I per tant demanem això, que es faci bé en el sentit com cal, adaptada a la situació i la situació que vindrà del futur, en aquest sentit.
El 60% de les grans empreses gironines admeten que s'han vist abocades a fer ajustaments o bé preveuen tirar-ne endavant a curt termini arran de l'encariment de l'energia i les matèries primeres derivat de la guerra d'Ucraïna. És una de les conclusions de l'estudi Girona 100 que fan conjuntament la consultoria KPMG i la Universitat de Girona. Pilar Marquès és la responsable de la càtedra. Pilar Marquès és la responsable de la càtedra d'empresa familiar de la UDG.
L'any passat teníem que un 52% de les empreses ens parlaven dels increments de costos en general. Aquest any són 60 i 53.
I setmana de desnonaments en pisos del barri de Sant Miquel a Olot. Es tracta d'una desocupació extrajudicial protagonitzada per l'empresa privada Desocupa. Segons va avançar Nació Garrotxa, la polèmica empresa dedicada a la desocupació va actuar a principis de setmana a un bloc de pisos del carrer Abat Recimir del barri de Sant Miquel d'Olot. I ja estan en marxa les primeres formacions oficials de pedra seca de tot l'estat a les preses. En aquesta primera edició s'han esgotat totes les places dels alumnes que s'estan formant durant el mes d'octubre i novembre. L'alcalde de les preses és Pere Vila.
Diríem que una mica històricament de què ens ve això, doncs primera, pel territori que tenim molta pedra seca.
I ja en esports, el nou Olot de Jonathan Risueño s'estrenarà demà dissabte contra un segon A la Copa del Rei. L'entrenador diu que no té por de Llevant i que plantejarà el partit per passar d'eliminatòria. Espera que es comenci a veure l'equip que vol i que la Copa serveixi al vestidor per guanyar confiança. L'entrenador de l'Olot és Jonathan Risueño.
Yo quiero ver un equipo reconocible, quiero ver un equipo que compita y quiero ver un equipo que salga a intentar ganar. Yo voy a plantear el partido para ganar y para pasar la eliminatoria.
I l'última edició de la Romànica Extrem bat rècords d'inscripcions. A falta de més de 5 mesos perquè comenci una de les curses amb més renom de la comarca, les inscripcions ja estan completes. El responsable de la prova és David Darné.
La veritat, fa 10 anys quan vam començar aquest projecte mai ens pensàvem que arribaria on hem arribat. Vull dir, el any 2006 va ser la tercera millor mitja marató d'Espanya.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més important, més enllà dels volcans. Desapareix la sedició i la pena màxima per desordres públics que redueix a 5 anys de presó. La proposició de llei del PSOE i Podem modifica el delicte de desordres públics amb condemnes de fins a 5 anys de presó i 8 d'inhabilitació. Segona jornada de vaga a Renfe convocada pel sindicat Confederació General del Treball. Els serveis mínims decretats per la Generalitat són del 66% en hores punta a Rodalies i del 33% a la resta del dia. Els trastorns alimentaris es dupliquen entre els adolescents després del confinament. Un estudi destaca que l'augment afecta sobre sobretot noies de 10 a 19 anys, sense que hi tingui a veure el nivell socioeconòmic familiar. Ja en l'àmbit internacional, les emissions de CO2 augmentaran un 1% el 2022 perquè creix l'ús del petroli i el carbó. Segons Global Carbon Project, es recuperen els nivells d'emissions previs a la pandèmia, sobretot per la represa del trànsit aeri. I França, que rebrà immigrants que no ha volgut Itàlia, però trenca l'acord migratori amb Roma. París no acollirà les 3.500 persones a què es va comprometre a l'estiu i reforçarà els controls a la frontera franco-italiana. I per acabar, en l'àmbit internacional, l'activista gallega Anna Beneira, detinguda a l'Iran durant les protestes per Mahsa Amini, és la segona persona de l'estat espanyol, de la qual es té constància que les autoritats iranianes han arrestat després de Santiago Sánchez.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia ha començat variable, mig ennuvolat, boirines, humitat, una mica tramuntana, amb estones de garbí cap al Cap de Creus, aquí mínimes de 13-14, a la costa de 10 a 12, i a l'interior han baixat puntualment dels 5, 6, 7 graus. 7 graus a Girona, 5 a Olot, 5 a Vic, 3 sota 0 a Das, 1 a Puigcerdà, o 0 graus tant a Núria com a Ulldeter. Bé, de dia no canvia la temperatura. Per tant, entre 18 i 20, algun valor de 21-22 al prelitoral, i en aquest dia variable, mig ennuvolat. De fet, hi ha una mica de vent de llevant, es pot tapar lleugerament cap a la Costa Brava, i aquí no descartem entre avui a la tarda i demà al matí, dissabte, algun plogim, alguna gota més aviat aïllada cap a l'Empordà. A la resta, més aviat s'hi han posat les clarianes a l'interior, amb predomini del sol, aquesta tarda, pocs núvols, cap al Pirineu, Osona i Garrotxa, estones amb aquest cel mig ennúvol. Cap de setmana que ens portarà temperatures sense canvis o lleugerament més baixes, dissabte mig ennuvolat, al matí encara alguna gota a la Costa Brava, i a la resta clarianes, i diumenge el mateix, mig ennuvolat cap a la costa, més sol a l'interior, i al matí un banc de boira. No veiem cap canvi de temps important per la setmana que ve, tot i que dimarts a la tarda podria arribar un front de ruixats, i entre dimarts i dimecres la temperatura podria baixar una mitjana de 4 graus. De tota manera, ara per ara, no arribarà cap llevantada, cap pertorbació de tardor, per tant, globalment seguirem amb sequera.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes i ho fem amb l'increment de preus de les primeres matèries que no afectarà el projecte de la piscina municipal coberta d'Olot. Ho ha dit el regidor de Serveis Urbans i Esports, Aniol Sallabona. En aquests moments s'ha d'escollir qui farà el projecte. Hi ha dues empreses interessades en aquests moments que ja han superat la primera fase. El pressupost es manté en els 4.800.000 euros previstos, inicialment informa Roger Isern.
L'augment del preu de les primeres matèries ha afectat a la majoria de sectors del món laboral després de l'esclat de la invasió russa a Ucraïna i les conseqüències de la pandèmia. Projectes tan importants com les noves depuradores a la comarca o inversions que s'havien de fer s'han vist frenades. Però sempre hi ha excepcions, i en aquest cas és el projecte de la nova piscina coberta municipal d'Olot. Segons el regidor de Serveis Urbans i Esports, Aniol Sallabona, de moment no es té previst cap encariment de costos.
De moment no, i la nostra intenció és sortir amb el preu de licitació que ja vam marcar amb l'estudi previ que havíem fet amb Colomer Rifà. Com bé sabeu, nosaltres per definir aquesta piscina municipal climatitzada, ja es van fer uns estudis previs molt importants que ens van anar molt bé precisament per això, per saber definir molt bé els plecs, i ara a nivell de buscar quina era l'arquitectura que ens havia de fer la proposta, per tant està molt ben definit quin tipus de piscina estem buscant.
Ara mateix el projecte definitiu es troba en fase d'elecció dins un període de 2 mesos. Les dues empreses tenen aquest termini per presentar els seus encàrrecs centrats en com serà la futura piscina coberta municipal d'Olot. El que es preveu que no canviï és el pressupost inicial de més de 4.500.000 euros.
Està calculat ja en un moment on aquesta pujada de preus important de la construcció que era sobretot en aquest primer any 2021 ja s'havia produït una pujada important de febrer de 2021 a febrer de 2022. Una part important d'aquesta pujada de materials de la construcció ja s'havia produït i per tant ja estava calculada en aquell moment i per tant nosaltres continuem en aquesta quantitat dels 4.800.000 euros, que és el que nosaltres vam preveure i el que tenim previst treure a licitació.
A l'espera de que s'esgoti el termini per presentar els projectes definitius, les dues empreses parteixen de zero, tot i la primera fase inicial, on una d'elles va quedar lleugerament per sobre a la puntuació final. La piscina coberta municipal d'Olot és un dels grans projectes de futur de la ciutat, que de moment avança en els terminis previstos.
I seguint amb la piscina municipal coberta, el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot critica l'equip de govern per la gestió que ha fet per executar el projecte de la piscina municipal coberta. En una roda de premsa, el portaveu del partit, Josep Quintana, reclama que en el projecte contempli aspectes com l'energia o la mobilitat. També ha fet referència al procediment per escollir els projectes. Considera que els ciutadans hi haurien d'haver tingut veu.
A pocs mesos de les eleccions, el projecte de la piscina municipal coberta torna a estar a debat entre els partits polítics. Esquerra diu que aquesta obra va tard i que no es va plantejar bé des de bon principi. Segons ells, ara una de les prioritats és encarar bé la piscina coberta, que s'haurà de fer i pensar en el futur. El portaveu d'Esquerra Olot és Josep Quintana.
I per tant demanem això, que es faci bé en el sentit com cal, adaptada a la situació i la situació que vindrà del futur, en aquest sentit, sostenibilitat energètica al màxim, que sigui la més puntera de Catalunya, i segon, que tingui una altra cosa que és important, que és una piscina pública, que els preus siguin assequibles, pensats que és un servei públic, un servei de salut i esport.
Lligat a això, Esquerra demana a l'equip de govern que la ciutat es posi al dia en temes de mobilitat i que faci carrils bicis que portin fins a l'equipament, així com millorar freqüències de transport públic. Segons el partit a l'oposició al consistori olotí, al projecte de la piscina municipal coberta li han faltat consultes a la ciutadania per fer-la més acord a les necessitats.
Que és un equipament per tota la ciutat, hauria estat bé, en pro de tenir un altre tipus de governança, fer una consulta, em sembla que és un tema que val 5 milions i que la piscina s'ha de fer bé amb condicions, perquè també la farem una vegada, i per tant, hauria estat bé, ara ja està fet i per tant ara no ho retrasarem més, però hauria estat bé o explicar per què hi ha aquesta elecció, explicar-ho, diguéssim, amb raons i amb arguments i amb estadístiques, on està la gent, estudis de mobilitat, no? I segon, potser que ha estat bé també preguntar a la ciutadania, que són exercicis, jo penso, que de democràcia i que ajudarien a que la ciutat tingués, com dèiem, una visió més del segle XXI.
La piscina municipal coberta d'Olot es troba en la fase d'elecció dels projectes definitius i tindrà un cost de 4.800.000 euros. La piscina municipal coberta tindrà més de 4.000 metres quadrats, estarà just al costat de l'equipament d'estiu, tindrà una piscina gran, una de complementària, nous vestidors, un magatzem i una zona d'oficines.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i ens anem en l'àmbit més empresarial, perquè el 60% de les grans empreses gironines admeten que s'han vist abocades a fer ajustaments o bé preveuen tirar-ne endavant a curt termini arran de l'encariment de l'energia i les matèries primeres derivat de la guerra d'Ucraïna. És una de les conclusions de l'estudi Girona 100 que fan conjuntament la consultoria KPMG i la Universitat de Girona. L'informe recull que, de fet, l'alça desorbitada de l'energia i la dificultat de trobar matèries primeres ja preocupa 7 de cada 10 empreses i que en un 11% dels casos el reajustament passaran per acomiadar treballadors. Això contrasta amb el fet que les grans firmes gironines van tancar el 2021 superant l'impacte de la Covid-19, perquè la majoria van créixer en plantilla o facturació, informa Joel Tallant.
D'entrada, l'estudi posa en relleu que l'any passat la majoria de les empreses van superar els estralls de la pandèmia, perquè fins al 89% van tancar l'exercici augmentant facturació, un 71% van créixer en plantilla i gairebé la meitat van impulsar-se a l'estranger. Sobretot aquelles que més van impulsar-se van ser les indústries manufactureres. Algunes d'aquestes dades contrasten contrasten amb les de l'últim informe en què l'enquesta centrava en el 2020 i on es recollia que el 57% de les firmes havien perdut negoci per la Covid i una de cada tres s'havia vist forçada a fer acomiadaments. L'optimisme empresarial, però, dura poc, perquè si bé l'impacte de la pandèmia es deixa enrere, ara el dia a dia el marquen les preocupacions per les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Pilar Marquès és la responsable de la càtedra d'empresa familiar de la UDG.
L'any passat teníem que un 52% de les empreses ens parlaven dels increments de costos en general. Aquest any són 60 i 53. I el conjunt d'empreses que assenyalen les dues coses, una cosa o l'altra, és més gran del 70%. És a dir, el 70% de les empreses es veuen afectades de forma molt important, que perceben que és una gran problemàtica l'increment del cost de matèries primeres i del cost de l'energia.
Segons subratlla l'estudi, una conseqüència en porta una altra, perquè 6 de cada 10 grans empreses gironines admeten que aquest 2022 s'han vist forçades a fer ajustaments o preveuen fer-ne a curt termini per intentar capejar la situació. Sobretot, les prioritats passen per rebaixar la factura energètica, impulsant, entre altres, sistemes d'autoconsum o bé reduint altres costos. Hi ha, però, un 11% de firmes que contesten que hauran d'acomiadar treballadors.
I aquí val a dir que un 40% d'empreses, aquesta edició, ens diuen que no preveuen realitzar cap ajustament important. És a dir, com ja han fet els ajustaments que tocaven, se senten preparades per fer front al futur. I el 60%, per tant, de les empreses realitzarà ajustaments. I cal dir que en l'edició de l'any passat això era a l'inrevés, és a dir, encara hi havia el 60% d'empreses que deien que no farien ajustaments importants. És a dir, que tenim a les empreses que ens estan indicant que han de fer més canvis ara que en l'edició anterior. I per on van aquests canvis? Doncs principalment per enfocar aquests problemes que hem assenyalat anteriorment, la reducció cap a reduir el consum energètic pel seu increment de preu i la reducció d'altres costos.
Per últim, pel que fa a les quines són les principals demandes de les empreses, la tònica es repeteix. Al capdavant de tot, hi ha en reclamar que les administracions donin ajudes per afrontar l'alça de les matèries primeres i l'energia, seguit d'incentius a les inversions i la reducció de la burocràcia. Del llistat, en destaca també que guanya pes la demanda perquè els acords laborals siguin més senzills i flexibles.
I seguint en l'àmbit empresarial, Cantrona ha rebut aquest matí un centenar i mig d'empresaris gironins per participar a la jornada supertransversal del Fòrum Carlemany. Enguany la trobada s'ha centrat en la manera que les empreses poden afrontar la situació de crisi actual i com fer-ho des de la sostenibilitat, informa Gerard Puigdemont.
Al voltant d'un centenar i mig de responsables d'empreses gironines han participat aquest divendres a la jornada supertransversal anual del Fòrum Carlemany, que enguany ha tingut lloc a Can Trona, a la Vall d'en Bas. Trobades com aquesta tenen l'objectiu d'ajuntar el coneixement de tota mena d'empresaris d'àmbits molt diversos per tal de diagnosticar i atacar problemàtiques i necessitats que els presenta el context social i econòmic actual. Sandra Mas Oliver és presidenta del Fòrum Carlemany.
Doncs bé, hi ha moltes preocupacions. Una és tot el tema de la inflexió que hi haurà, no?, en un futur de cares a la demanda i l'impacte que pot tenir a la societat. El tema que més ens preocupa a tots seria aquest tema de sostenibilitat, no?, com podem redirigir les nostres companyies cap a un món més sostenible, que al final hi ha una crisi global climàtica molt important.
Una de les eines que ha protagonitzat la jornada d'avui és el sistema B Corp.
El certificat B Corp són empreses amb propòsit que a partir del motor, o sigui, que creuen que les persones són el motor per empènyer a les companyies a portar valor a la societat, a canviar la societat des de la sostenibilitat.
Per parlar d'aquest tema hi ha set present Pau Vila, director general de la CPP, així com el catedràtic d'Economia i professor de SADE, Francesc Xavier Mena. La jornada ha inclòs una part teòrica al principi i una part de tallers.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I en l'apartat de successos en surt ahir el barri de Sant Miquel. Un incendi a un pàrquing comunitari del número 8 del carrer Notari Miquel Mars de la capital va obligar a desallotjar gairebé una seixantena de persones ahir al vespre. L'avís es va produir 10 minuts abans de les 10 de la nit, quan els veïns van alertar que sortia molt de fum d'un garatge. S'hi van desplaçar 12 dotacions dels bombers de la Generalitat, agents de la Policia Municipal i el SEM. S'han cremat alguns dels vehicles que hi havia aparcats dins el garatge, concretament una moto, un cotxe i material divers, i el fum ha afectat algunes plantes superiors sense causar causar danys estructurals a l'edifici. Per precaució, els veïns de l'edifici i els contigus van haver de ser desallotjats al casal de Sant Miquel. Al voltant de 3:15 de la nit, els bombers van poder controlar l'incendi i a la mitjanit els veïns van poder tornar als seus domicilis. Segons han informat els mateixos bombers, no hi ha hagut ferits ni s'han de lamentar danys personals. I seguint en l'apartat de successos, setmana de desnonaments en pisos del barri de Sant Miquel. Es tracta d'una desocupació extrajudicial protagonitzada per l'empresa privada Desocupa. Segons va avançar Nació Garrotxa, la polèmica empresa dedicada a la desocupació va actuar a principis de setmana a un bloc de pisos del carrer Abat Recimir del barri de Sant Miquel d'Olot. Algunes persones que ocupaven els pisos ja han estat desallotjades a la força en altres ocasions després de protagonitzar ocupacions incíviques. Altres estan a l'espera del que els pugui passar durant les properes hores o els propers dies. Per part de l'Ajuntament, s'ha optat per no fer declaracions sobre el succés. S'espera que durant aquests dies es puguin produir més desocupacions en el mateix bloc. I repassem també l'actualitat a les comarques gironines perquè els centres d'atenció primària catalans incorporaran des d'ara i fins a finals d'any 70 higienistes dentals i s'arribarà fins als 365 l'any que ve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat en una roda de premsa al Cap d'Arbúcies, un dels primers a incorporar aquesta nova figura, on ha explicat que s'hi destinaran 2,8 milions d'euros aquest 2022 i una partida de 14,5 milions d'euros als pressupostos del 2023.
Per tant, fem un pas endavant en el reforç de tots els professionals dedicats a la prevenció i a la cura dels problemes derivats de salut dental, salut bucodental de la població. Ho fem per un clar compromís amb l'equitat, per una garantia de que tots els ciutadans, independentment del territori on visquin, del poble, del barri, de la seva situació socioeconòmica, puguin accedir als mateixos serveis i, per tant, puguin tenir dret a una salut en igualtat de condicions.
Tant Aragonès com el conseller de Salut, Manel Balcells, han explicat que la mesura respon a la voluntat de potenciar l'atenció primària com a columna vertebral del sistema de salut amb noves figures i fer arribar aquests serveis habitualment assumits per la privada a tota la població. Seguim a Girona perquè el Circ de Nadal de Girona d'enguany comptarà amb 12 atraccions internacionals sobre una piscina que s'instal·larà al pavelló de Fontejau amb 120.000 litres d'aigua. En un comunicat, els organitzadors del circ han detallat que aquest 2022 hi participaran 25 artistes de 8 països diferents en una edició que recupera els espectacles d'aigua. En la piscina també hi haurà fonts d'aigua que jugaran amb les piruetes dels artistes que actuaran al circ. De moment, els organitzadors ja han venut 6.000 entrades per les 10 funcions que es faran del Circ de Nadal de Girona, que aquest 2022 es farà entre el 26 i el 30 de desembre. I per acabar amb les notícies d'aquí a la Garrotxa, ja estan en marxa les primeres formacions oficials de pedra seca de tot l'estat a les preses. En aquesta primera edició s'han esgotat totes les places dels alumnes que s'estan formant durant el mes d'octubre i novembre. Les preses compten amb el parc de Pedra Tosca, un dels paratges amb més murs de pedra perquè els alumnes hi puguin treballar.
Si una de les zones de la Garrotxa està preparada per assumir treballs de pedra seca, aquesta és les preses. La pedra seca és una tècnica de construcció tradicional que es du a terme mitjançant pedres encaixades sense l'ús de ciment o argamassa per unir-les. A les preses actualment s'està fent el primer curs de parets secaires de tot l'estat, amb alumnes d'arreu d'Espanya. Des de l'Ajuntament de les Preses es van posar unes 12 places a disposició pels futurs alumnes, que en poques setmanes ja van estar complertes. De fet, han hagut de dir que no a la resta d'interessats perquè el funcionament de la formació no permetia. Cada professor només pot estar pendent de 2 o 3 alumnes i les classes són totalment presencials i pràctiques. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, explica la importància de la pedra seca.
Diríem que una mica històricament de què ens ve això, doncs primera, pel territori que tenim molta pedra seca, hem d'estar contínuament, principalment en el parc de Pedra Tosca i el bosc de Tosca en general, doncs reconstruint murs d'aquests de pedra seca, en aquest cas de nostre d'aquí, doncs és, esdevé de la pedra, dels residus volcànics, de les colades volcàniques. I com que anem perdent, malauradament, les persones grans que eren els mestres d'aquest, diríem, d'aquest part tan artesanal de la pedra seca arreu de Catalunya, perquè no és solament aquí a la Garrotxa que n'hi ha.
Els alumnes de la primera edició de les formacions de paret secaire a les preses ja estan acabant de definir els últims detalls per aconseguir el seu objectiu, aprovar l'examen. Aquesta primera formació s'ha dividit en 2 grups. Per un costat, el grup més inexperimentat, que ja porta un mes instal·lat i que s'està preparant per a poder rebre el títol de PO d'aquesta disciplina. L'altre grup està format per parets secaires professionals que estan duent a terme diverses formacions per aprovar l'examen l'examen CQPN2. Aquesta prova consta de 17 hores dividides en 3 dies i, en cas d'aprovar-la, valida l'alumne amb un certificat oficial francès d'alt nivell com a emergent. Un dels formadors d'aquesta primera edició de Pedra Seca a les preses és Nathan Wallace.
Bueno, estem buscant tots els possibles fallos que poden sortir, s'ha de trencar les juntes, que les pedres aquí ben posades. Mirem molt també el treball de la pedra, el tall. I bueno, que estigui forta, que estigui una estructura ben fet, enginyeria pura de pedra.
Aquesta formació d'emergers a les preses s'ha pogut dur a terme gràcies a un finançament europeu de 60.000 euros. No obstant, quan acabi aquest curs, les preses tindrà una escola dedicada a la pedra seca.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'Olot de Jonathan Risueño s'estrena demà dissabte a la Copa del Rei. Obrim la carpeta esportiva. I és que el nou Olot de Jonathan Risueño s'estrenarà demà dissabte contra tot un segon A la Copa del Rei. L'entrenador diu que no té por del Llevant i que plantejarà el partit per passar d'eliminatòria. Espera que es comenci a veure l'equip que vol i que la Copa serveixi al vestidor per guanyar confiança. L'eliminatòria a partit únic es jugarà demà a les 5 de la tarda a l'estadi municipal, informa David Planella.
El Llevant de Javi Calleja, quart classificat de segona divisió A i clar candidat a l'ascens a primera, serà el rival de la Unió Esportiva Olot aquest dissabte en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Serà a partit únic a l'estadi municipal i suposarà el debut de Jonathan Risueño a la banqueta olotina. El nou entrenador afronta el partit amb valentia i amb l'objectiu ambiciós de classificar-se per la segona ronda.
Yo quiero ver un equipo reconocible, quiero ver un equipo que compita y quiero ver un equipo que salga a intentar ganar. Yo voy a plantear el partido para ganar y para pasar la eliminatoria, porque además creo que lo podemos hacer. No lo voy a preparar como, bueno, vamos a ver, o hemos cambiado de entrenador, estamos probando. No, yo voy a preparar el partido y se lo voy a transmitir a los jugadores para pasar la eliminatoria.
En teoria, l'Olot de segona federació no és favorit contra el Llevant de segona A i per això l'equip de Risueño té més a guanyar que no pas a perdre. El nou entrenador veu el partit com una oportunitat per començar a créixer.
És un bon inici per a poner ese pilar de decir, bueno, aquí va a haber un equipo competitivo que trabaje, que le cueste, sea quien sea el rival que venga, y a partir de ahí empezar a crecer. Entonces, no tenemos ningún tipo de miedo, luego que no digan que soy un sobrado, pero no tenemos ningún tipo de miedo a que venga el Levante o venga quien venga. Además, yo por la experiencia que tengo, creo que, o por la experiencia que tiene todo el mundo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Jonathan Risueño tindrà les baixes segures de Blázquez, Carles Mas i Castells i els dubtes d'Ayala i Sardà amb molèsties. Coris ja s'ha entrenat amb normalitat. El tècnic acaba d'arribar al vestidor i el partit es jugarà només 2 dies després de la seva presentació, però ja espera que serveixi perquè l'afició vegi com vol jugar el seu equip.
Lógicamente eso lo vamos a tener que ir mejorando y los automatismos generándolos cada vez mejor y no cometer errores, pero lo que es la estructura del equipo y cómo queremos estar plantados en el terreno de juego, se tiene que empezar a ver el sábado.
L'Olot intentarà plantar cara a un rival de segona divisió que, a més, està en plena forma. El Llevant encara no ha perdut amb Javi Calleja a la banqueta i encadena 6 jornades invicta, amb 5 victòries i un empat. A la plantilla té noms destacats com Jorge de Frutos, Iborra, Campaña, Rubén Bezo, Postigo o el conegut davanter Roberto Soldado, que podria ser titular perquè a la Lliga sol sortir a les segones meitats. Tenint en compte que el rival és d'entitat i que el partit és de Copa del Rei, el president de l'Olot, Joan Agustí, creu que el partit a l'estadi ha de ser una festa.
Una festa de jugar una eliminatòria contra un equip que ha estat molts anys a primera divisió i que és un dels millors equips de segona. Per tant, brindar-li a l'afició la possibilitat de veure un partit de categoria aquí a l'estadi, i el nostre futbol base hi serà tot, i esperem que tots els nostres socis hi siguin. Però, a més, ens agradaria que vingués la gent que li agrada el futbol, la gent que vol passar una bona tarda al costat del futbol i dels futbolistes.
L'Olot Llevant, corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei, es jugarà aquest dissabte a partit únic a l'estadi municipal. Qui guanyi accedirà a la segona ronda i, si ho fa l'Olot, tindrà moltes possibilitats de trobar-se amb un rival de primera divisió. El partit arrencarà a les 5 de la tarda i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
Seguim també amb esports, perquè a l'última edició de la Romànic Extrem bat rècords d'inscripcions. A falta de més de 5 mesos perquè comença comenci una de les curses amb més renom de la comarca, les inscripcions ja estan completes. Enguany, uns 1.000 participants recorreran els diferents corriols i indrets de la Vall de Bianya.
Després de 10 anys, aquesta serà l'última edició de la Romànica Extrem. Una de les curses més consagrades del territori garrotxí posarà punt i final a 10 edicions amb un rècord de participants. Aquesta desena edició, més de 1.000 corredors gaudiran de tot el patrimoni natural de la Vall de Bianya, un dels principals objectius dels recorreguts. Un dels responsables de la Romànica Extrem, David Darné, valora positivament els 10 anys de la prova.
La veritat, fa 10 anys, quan vam començar aquest projecte, mai ens pensàvem que arribaria on hem arribat. Vull dir, els anys 2006 va ser la tercera millor mitja marató d'Espanya, el 2007 va ser la segona marató. Vull dir que aquest reconeixement per gent com nosaltres, que som totalment voluntaris i que no teníem cap experiència en aquest món, penso que ha estat molt important i ens ha fet créixer també com a entitat. I a més, portar sempre el nom aquest de la Romànica Extrem, de la Vall de Bianya, penso que també va ser un encert de totes.
Queden poc més de 150 dies perquè l'última edició comenci, una edició que, a diferència d'altres anys, constarà de 3 recorreguts. Enguany s'incorporarà la cursa mini de 10 quilòmetres que tindrà 200 corredors, la mitja marató de 21 quilòmetres amb 450 corredors i, per acabar, la marató Romànica Extrem, que té 42 quilòmetres i ja té inscrits 350 corredors. Tot i així, l'organització ha incorporat 125 dorsals nous que en 10 minuts ja s'han esgotat.
Sí que aquest any hem ampliat una mica el tema dels dorsals, però som conscients que hem de treballar sobre un volum de persones que també ens permeti assegurar el bon desenvolupament de la prova. Vull dir, una prova d'asfalt, que la gent corre per carrers, doncs sí que s'hi pot inscriure tanta gent com vulgui, però a nivell de muntanya també haurem de pensar molt bé la sortida perquè la cosa no quedi una mica, doncs, que no hi hagi aglomeracions, poder allargar una mica més aquests quilòmetres inicials on tothom és molt valent i tothom va molt ràpid per agafar el corriol, que la gent ja hi arribi amb una primera selecció. Bueno, són coses que haurem d'anar preparant. Tenim gairebé 150 dies per preparar-ho. Estem al màxim de motivats perquè la resposta dels corredors és excepcional. Això ens il·lusiona al màxim. I penso que és motiu suficient per treballar-ho bé, acabar-ho bé i tenir un bon record.
Després de 10 anys des de l'organització de la Romànica Extrem, afirmen que no els ha estat gens fàcil prendre aquesta decisió. No obstant, els 3 anys de pandèmia els va tocar molt a l'hora de prendre mesures per poder fer la prova o no poder-la fer per restriccions. Tot i així, Darné tanca totalment la porta que, tot i l'èxit majúscul d'aquesta edició, arrepensin seguir amb la prova.
Si decidim que és l'última, és l'última, perquè segur que durant aquests mesos que estarem preparant ens tornarà a entrar el dubte de dir i si en fem una altra, i si en fem una altra. Però jo penso que això ho tenim clar. Tampoc ens volem ficar a pensar-ho molt, que no fos cas que canviéssim de decisió, però no, ho tenim clar i també és nosaltres com un repte de dir, va, fiquem tots els esforços en aquesta última edició, anem-ho a acabar bé, donem-ho tot per la Romània, compartim-ho amb patrocinadors, col·laboradors, voluntaris i sobretot els corredors, i anem a deixar ben alt el nom de la Romànica Extrem de la Vall de Bianya.
D'aquí poc més de 5 mesos, el 26 de març del 2023, la Romànica Extrem de la Vall de Bianya tancarà un cicle de 10 anys per la Porta Gran.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia. Recordeu que podeu seguir actualitzats en els nostres butlletins de cada hora i també a la nostra pàgina web radioolot.cat. Ens veiem a l'informatiu del vespre. Gràcies per ser-hi una vegada més.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.